Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps de tertúlia esportiva. Els divendres a aquesta hora ja sabeu que ens agrada parlar de futbol, principalment, i ho fem en companyia avui de Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Planes. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Això de moment, si no hi ha ningú més que s'assumi a la tertúlia. I, evidentment, hem de parlar de la Copa, que encara està calentona. El Barça va jugar dimecres. I ahir va jugar el Celta a l'Avés, que va acabar sense gols.
Sense gols. No vaig veure el partit, però bueno, sorprèn, abans ho parlàvem, sí. Que sorprèn, perquè el Celta és un equip que està jugant molt bé, força bé. El que passa que jo no vaig veure el partit, però intueixo que no devia jugar un equip massa titular, que potser va reservar per la Copa, perquè la Copa s'ha convertit ara en l'objectiu número 1 del Celta. Veu que té opcions, si no de campió, de ser subcampió, té una porta d'entrada a Europa, que potser per la Lliga és més difícil, i deu apostar-ho tot a Berizzo a la Copa.
Sí, però ahir era Copa. I llavors,
sí, però
el que passa que ahir el temps va perjudicar molt el partit. Eh?
I tens dos partits, sí, vull dir, sí. que potser la por d'anar-se massa endavant i no sé, vull dir que és...
És que rebre un gol en camp en el seu camp és un hàndicap gran.
Exacte.
I un 0-0 no és un mal resultat.
No és un mal resultat,
no és un mal resultat. Els dos tenen la necessitat de marcar el pròxim partit, el que vol dir que haurà més opcions de gol per una i per l'altra part.
Sí, sí, sí.
I ahir els postes i el mal temps, el vent sobretot, i la pluja intensa, molt intensa durant el partit, va perjudicar molt l'espectacle.
Jo segurament ho atribuiria més a això segon que dius tu,
sí.
A les circumstàncies
de...
Sí. Perquè,
clar, a veure,
a doble partit, l'equip de casa,
el
que en principi se suposa que intenta és...
Portaria zero.
Sí,
portaria zero, però sobretot no sentenciar, perquè encara queda un partit, però sí intentar deixar com més definida l'eliminatòria.
Però la primera preocupació, i amb equips d'aquest nivell, és
portaria
zero.
Vull dir que no és per deixar, ja, però no és per deixar jugadors que dius, me'l reservo.
No ho sé, però és un partit de dos parts. Són dos partits.
Sí, dues parts llargues.
El que diu ell, la climatologia, el mal temps i així... aguantar una mica, dir, bueno, anem, el primer assegurar que no ens marquin cap gol, si marquem algun ja farem, perquè allà si marques un gol i el Celta que marqui un gol se li posa tot molt de cara, vull dir, és un bon resultat un 0-0, és millor que un 1-0, ai, que un 0-1,
sí.
o que un 1-1,
però ara sí que és molt ara, més un cara o creu,
sí, evidentment,
totalment, pels dos equips,
evidentment,
sí, sí.
Evidentment, però
el segon partit serà un partit per veure,
però té més opcions el Celta,
sí.
Celta és fàcil que marqui un gol,
sí. I més, amb una copa, amb una eliminatòria, que encara que hi hagi pròrroga, que això està molt mal fet, al meu entendre, és que durant la pròrroga, si marques un gol, també valgui doble. Això és una cosa que sempre he dit que no tenia que ser. Perquè l'equip que juga fora té moltes més possibilitats de guanyar una eliminatòria havent-hi la pròrroga que no, perquè si tu, en la pròrroga, marques un gol, a l'altre té molt menys espai de temps per recuperar i marcar dos gols. O sigui que és més avantatge per un equip que juga a la Copa arribar a la pròrroga en camp contrari i poder marcar un gol, perquè llavors es mates el partit. I això és una de les coses que el Van Basten també possiblement li agradaria sentir. De dir, anul·lem aquesta... Que ja s'ha parlat a la Federació Espanyola d'anul·lar aquesta cosa, aquest tema, i que durant la pròrroga els gols siguin normals.
Anem a l'altra semifinal. Vau veure el partit?
Sí, de tot. Vam veure el millor Barça de la temporada i el pitjor Barça.
I el més dispers.
No, jo tampoc diria...
Però el pitjor tampoc.
Jo tampoc diria el pitjor, però sí un altre Barça.
El pitjor tampoc, sí. És que ha sigut una setmana que hem vist dos Barças completament diferents. Hem vist tots els factors.
La veritat és que està sent una temporada molt irregular,
sí.
Però ja no només del Barça, del Madrid, de l'Atlético, de...
Dels àrbits.
Dels àrbits...
Dels entrenadors, que també fan coses rares.
Sí, bueno, nostre sí, també, sí.
Jo crec que el que aquest any passa amb l'arbitratge, jo no recordo haver-ho vist mai. O sigui, tan contínuament i tants partits seguits. Això és una cosa inevitable. I després, el que diu el Jesús també, els entrenadors a vegades fan coses que no s'entenen, comentava abans sí. amb el Jesús, de que tu tens el partit totalment dominat, totalment d'allò, i treus el Rakitic i poses el Denis Suárez, que no tenen res que veure un amb l'altre, un és més creador, l'altre és més fajador, diguéssim, amb el sexe, diguéssim, no? I llavors, tu, amb l'Atlètic de Madrid, que és un equip dur...
No pots donar cap facilitat.
No pots donar cap facilitat en el moment de treure un jugador i posar-ne un altre. Per què? Perquè no és l'estil. L'estil del Barcelona era aguantar el partit tal com el tenia dominant perfectament i que els altres, si veuen un jugador com el Rakitic per anar amb força, no és el mateix que veure un Denis Suárez. I després estan
aquí, els arbitres. Aquí ja parlem de la mania dels entrenadors.
Sí, sí, sí.
De que ja, quan un jugador se'ls creua per el que sigui, aquest jugador és el que sempre ha sacrificat.
No sé si se li creu o no el creu. Jo no crec que és una mala decisió. És una mala decisió.
Però és una mala decisió acompanyada que ha estat uns partits sentat a la banqueta, un jugador que jo considero que és indispensable per l'equip.
Que comença a donar que parlar,
sí.
Sobretot a la premsa, no? Perquè sí, es pregunta què està passant.
Diu que es queda aquí, però clar, sí. La premsa es pregunta, la premsa i el soci i tothom es pregunta. Diu, a veure, un jugador que estava rendint sí. moltíssim, de cop i volta queda apartat, a veure, si dius... Si surt a l'entre de la primera hora de premsa i dius no, li vaig a donar una mica de descans perquè és un jugador que lluita molt i així, pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però pots entendre.
Li pots donar descans en partits equits, contra l'Atlètic de Madrid, que és un equip molt fort, tu no pots donar descans a un jugador com el Rakitic i posar un Denis Suárez, que tenen dues missions completament diferents, i que el que necessitava en aquell moment era una contenció al mig del camp, i més no havent-hi Busquets.
Tens 0-2, tens el partit encarrilat...
I el tens dominat, i el tens dominat completament.
I ja vindran.
Ara caldrà veure la tornada. La segona part dona esperances a l'Atlético del Cholo Simeone.
I la primera no.
La primera o sigui,
Què pot passar?
Però, no, vull dir que és que si no hi ha la reacció que van tenir després del descans, tal i com estava el Barça... El partit, aquesta eliminatòria queda sentenciada.
Sí, sí, sí.
Podria queda sentenciada.
La primera part podria haver acabat 0-3, 0-4 tranquil·lament.
Però bé, l'Atlético ja sabem com és i va reaccionar a temps, va dir encara tenim les nostres opcions, va aconseguir aquest gol que el manté encara viu.
Amb una falta prèvia.
També, és igual, però el resultat és el que és.
Sí, sí.
I per tant vindran al Camp Nou amb tota l'artilleria.
No, sí, vindran amb tot, però jo crec que el Barça, inclòs aquesta segona part, inclòs el partit del Betis així, és superior amb aquest Atlètic de Madrid.
Home, i tant.
L'Atlètic de Madrid
però,
aquest
escolta,
any no està. Pot passar qualsevol cosa, però
és superior. Ho dèiem del partit de Lliga de la setmana
sí,
passada
Betis,
amb el Betis.
També,
sí,
també.
I què va passar?
També.
El partit del Betis jo l'atribueixo totalment amb un 100% a qüestió de mentalització. Aquí no hi ha volta de full. Els jugadors són els mateixos, pràcticament, si facis canvis, molt bé, el que tu vulguis. Però la mentalització que ha d'imprimir un entrenador en els jugadors van allà, bueno, és el Betis, no ha guanyat ni els partits de futbolín, tal, i surten allò a veure les vindre. I quan se'n donen compte, se'ls hi han pujat de cavall. Llavors, els entrenadors, a part d'entrenadors, han de ser molt psicòlegs, molt, 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 precisament per evitar aquests problemes que el Barcelona els té contínuament, i això és que la part de psicologia dintre del que és l'entrenador no funciona en absolut aquest any. Els altres anys potser funciona, aquest any no funciona, i això s'ho han de fer mirar, perquè tu no pots anar al camp del Betis i empatar. I gràcies, i gràcies.
I no oblidem que, malgrat el gràcies aquest, va haver-hi un gol...
Sí.
Que és imperdonable que l'àrbit no tingui la seva sanció.
Però...
també. No
Jesús,
justifico, no justifico.
No pot justificar. Contra el Betis,
no justifico
un gol
mal
fantasma.
Joc. No justifico no un mal pot. Joc. Però és que no parlem de gol fantasma. Vull dir, jo, a la segona jugada que s'està la ratlla no la ratlla,
és mal anul·lat.
Dic fantasma però... en el sentit de que se li domina així perquè he visto i no visto. Sí, però clar, vull dir que el problema està en la mentalització, perquè aquest gol, entre cometes, fantasma, a quin minut va vindre? El 75.
Sí. No, el problema
i està 75 minuts que no has fet res. O sigui, el Barcelona té que sortir a qualsevol camp enllestir el partit el antes possible. Què vol dir? Un, dos, tres gols si es pot. I mentalitzar, anar a guanyar el partit i després fer el que vulguis.
Però totalment d'acord, però sempre diem que un equip bo, quan juga malament, també ha de guanyar. I aquest partit, jugat malament, el Barça podria haver-lo guanyat.
Sí, però...
Per un àrbit que se sale de rositas...
Sí, bueno, vale, però...
No, és que estem amb la guerra de sempre. O sigui, a veure, els àrbits decideixen o no decideixen?
Totalment.
Decideixen.
Totalment.
En aquest cas ha decidit? Ha decidit un partit.
Sí.
Ha decidit un partit. I a l'àrbit aquest no passa res. Sí. Ara, si un jugador diu és que ha anul·lado mal el gol i no sé què, després a les declaracions sancionen aquell jugador. Sí. No, a veure, aquest gol no dona cap dubte. És que no hi ha cap dubte. No hi ha ni la possibilitat de la dubte. No, clar, després hi ha una altra jugada que està, que està sobre la ratlla, que jo no he vist encara cap imatge clara, no s'ha vist aquest cop, si està dins, està fora o així, no es veu. Una altra que hi ha, anterior al gol, em sembla que és. Mm. Sembla que és anterior al gol. Aquí pot haver-hi error, i aquí es pot equivocar l'àrbit. Inclús amb un penalti que hi ha 50 jugadors allà empantant-se i així, es pot equivocar l'àrbit. Però amb aquest gol, no. És que només veure la posició del jugador que treu la pilota
i
és impossible que la tregui des de que la pilota estigui fora.
Però bé, ha sigut a partir i arran, em sembla, de la discussió que s'ha generat amb aquest gol, precisament en aquest partit, aquest gol fantasma que parlem, que han decidit que a partir de la temporada que ve aplicaran el videoarbitratge.
Com sempre, el futbol espanyol.
El més que el videoarbitratge, l'Ojo del Con.
No, però aquí a Espanya es parla de videoarbitratge.
Videoarbitratge? Jo crec que també...
Clar, però per quines qüestions...
Bueno, l'Ojo del Con ja l'estan posant pràcticament totes les lligues en pràctica.
Bueno, a la
però l'Ojo del
Con
és només per gols?
És només per gols.
Només per gols.
A la Champions ja funciona, això.
Sí.
El que passa que la FIFA també ha donat un cop d'atenció molt forta als arbitratges d'aquí a Espanya. Se'ls va enviar un requeriment perquè posessin solució a aquests temes immediatament. Això la FIFA, eh? No parlo de Mindungui. I quan la FIFA veu això és que l'escàndol és
que
de...
No.
Perquè, a més, va contra l'estament dels arbitratges i això pues, perjudica enormement el prestigi del futbol.
No, però jo insisteixo una cosa, un argument que he dit mil vegades aquí, i ho he escrit al diari també i tot. Vull dir, per què els àrbits no tenen sancions quan són coses així, eh?
Sí, sí.
No parlo de fora del joc, no parlo.
Ho has dit diverses vegades.
Ho he escrit, ho dic cada setmana.
Sí, sí, no.
Per què? És una obsessió.
No, jo estic d'acord, eh?
Aquest àrbit, amb un error així, amb un error així, jo no parlo de les targetes, ni dels fores de joc, ni de res, ni d'aquesta jugada que estem discutint-la tota la setmana.
Però mira, encara,
però quan es, podrien, és tan clar,
encara es podrien equivocar si, efectivament, ajudats després per les noves tecnologies, els grans errors, perquè errors hi ha de moltes mides.
No, clar, no, evidentment.
O sigui, un petit error pot passar.
És que pot passar.
Però un error que pot suposar una victòria, que poden suposar punts que hi ha en joc, que pot suposar jugar un partit amb un jugador menys.
No, o un descens de categoria, cuidado.
Clar,
o una lliga.
Quan hi ha coses realment importants en joc, sí que amb la tecnologia crec que és una eina que et pot ajudar.
És que és necessari per l'espectacle,
sí,
i pel futbol
mateix.
Sí, però
és que hi ha tantes reticències, hi ha moltes reticències.
Hi ha moltes reticències.
A que s'introdueixi tot això amb l'argument que és que ens carreguem el futbol.
És que tot això s'ha d'introduir, però s'ha d'introduir en seny. Amb la jugada aquesta del fora de joc just i així, jo crec que ni s'ha de consultar, s'ha de deixar criteri de l'àrbit. S'equivoca.
És que en fora de joc, que després tu el veus quatre vegades... I no saps si és fora de joc. O sigui, has d'anar allà...
No. Doncs imagina't en directe.
Hi ha fores de joc...
És impossible.
Hi ha fores de joc que veient la repetició el veus, però que és de tan poc que amb el joc és quasi impossible
ara,
veure.
Els gols...
I aquí
et
pots equivocar ni cal discutir-ho, això. Això ni cal discutir-ho.
És necessari perquè...
Ara, amb
perquè
coses que són tan clares, tan fregants, amb la targeta de fa dues o tres jornades... Que es va lliurar, jo no me'n recordo ni quin jugador era, però que era el minut 1, i clar, com que era el minut 1 no ensenyen targeta, i era una targeta com una catedral. Vull dir, aquestes coses, això és imperdonable. O una patada davant d'un àrbit i que no la vegi.
No,
per
això,
o si no la veu, doncs se'n va al barraquer.
O una bufetada, un cop de colze,
exacte.
Allò en el frec a frec.
Sí, però a vegades hi ha bufetades i cops de colze que
són
molt...
Deixa't anar, perquè hi ha
l'altre
alguns...
dia a l'Arda Durant li va donar un cop de colze al jugador de l'Atlètic de Madrid, que és molt difícil de veure si l'àrbit no està... Una càmera sí, perquè t'enfoquen 15 càmeres.
L'Arda o el Suárez?
No, l'Arda... O el Suárez va ser.
Suárez.
El Suárez va ser?
El Suárez.
Ja pensava que era l'Arda. Pues, és molt difícil en la posició que estava i tal. i l'àrbit pues, ha d'estar al costat mateix, o... però això vale. Però gols determinants o jugades determinants, això ha d'haver-hi l'Ojo del Con. I jo vull apostar també perquè l'Ojo del Con va molt bé, perquè és una cosa fixa, però en jugada de gins, en el tennis, si no recordo malament, tu pots demanar 3 vegades que es revisi una jugada per 7. Eh? Llavors tu això també es tindria que fer i aplicar en el futbol, a dir, escolta, jugada així que no tens clar al capità de l'equip, demanar-li a l'àrbit que revisi aquella jugada, perquè és, però no tota la jugada, sinó durant el partit potser 3 jugades. Llavors això implicaria de que amb una cosa molt circumstancial es pogués demanar, ei, vull revisió d'aquesta jugada que no... Que, bueno, que allò que dius és que és flagrant, això, m'entens?
Ah, és que a veure, és que jo
si
estic
no,
segur...
Si no, sí que llavors cada 2 minuts estaríem parats.
Però jo estic segur que si hi ha l'equip que hi hagi d'àrbits i així, que estan amb la televisió, amb els monitors veient la jugada,
sí,
amb el gol aquest,
sí,
és que és instantani.
Sí, 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 sí.
Els mateixos que estan allà a la pantalla, sí, sí, estan dient, ep, que és gol claríssim.
Sí, sí.
Això és un moment.
I sí, la sí, gent sí, ja ni se n'entera si algú consulta, sí, o no algú consulta. Vull dir que hi ha moltes seccions que són... instantània, sí, i que la repetició és instantània,
sí, sí, sí,
no sé jo, espera que he de rebobinar, no, sinó que automàticament vas al punt.
Sí, sí.
Anem a la jornada, a la Copa, per cert, no jugarà Neymar?
No jugarà Neymar.
No jugarà Neymar, a menys que recorrin, i pugui jugar, però no crec que...
No, encara que recorrin,
no.
La jugada...
Jugarà Arda Turan?
Sí.
Segurament.
Total, no, segur. Segur.
Si no posa l'André Gómez, perquè un que
no,
molt capficat amb
l'André Gómez. No, l'Arda Duran el posarà, el que passa que és l'únic jugador que pot jugar en comptes del Neymar.
No, és l'únic jugador, jo estic d'acord, però...
És que no hi ha volta de full. No hi ha
però
volta de full.
Amb el Luis Enrique igual l'André Gómez... El fa...
Veurem la setmana que ve com acaba aquesta història i sabrem ja definitivament els finalistes.
Sí.
El que no sabem és la seu, no? De la final, encara.
No, però jo aposto per la...
Ho vam parlar la setmana passada.
Es parlava del Calderón.
A l'Atlètic de Bilbao també va demanar la final de Copa.
Sí, però va ser el Calderón, com que és l'últim partit, seria l'últim partit al Calderón, perquè es tanca allà.
Sí,
sí. Al final de temporada, seria bastant fàcil que sigués allà.
Jo crec que, a més, és el posto ideal per anar... Vull dir, Madrid aglutina la meitat d'Espanya per un costat i per l'altre.
Home, està al centre.
Sí, per això. Home, a menys que fos, inclús el Celta...
No, tots.
El Celta Atlètic de Madrid, és igual... Vull dir, llavors on es juga? El Celta, ara imagina que és el Celta a l'Atlètic de Madrid, que han d'anar a jugar a Bilbao.
Sí.
És l'únic. Però anirà el rei a Bilbao i amb tot el merder i tota la història. Això és un altre tema que un dia haurem de parlar.
Deixem que trin, i un cop trin ja...
Ja criticarem.
Ja veurem què expliquem. Anem a la jornada d'aquest cap de setmana. I el Barça... El Barça jugarà dissabte a 4:45 de la tarda davant l'Atlètic. Un altre cop, no fa tant, que hem jugat amb els de Valverde.
No, però és un partit que...
Home, és un bon partit.
És molt interessant, és un partit...
Sempre ho
són. Que a Barcelona li cau molt malament, perquè és un equip de gran tensió, és un equip fort, és un equip que tindrà molt de desgast... I el dimarts el següent a l'eliminatòria contra l'Atlètic Madrid. Ha caigut molt malament aquest partit de l'Atlètic. Sí. Un altre partit més estat millor, però bueno, és així el calendari. I per tant s'ha d'admetre i ja està. I no, ja veurem quin equip treu el senyor Luis Enrique contra el Bilbao. Ja ho veurem. Perquè clar, tenir una eliminatòria tan poderosa i sense resoldre el dimarts següent, és allò de dir, què faràs? És capaç de posar-me 6 canvis de cop.
És possible. Llavors, és possible que ho faci, eh?
Tots a córrer.
Sí, però a veure, aquí estem ara una mica a favor de Luis Enrique. Una plantilla com el Barça es podrien fer 6 canvis de cop sense que tingués que notar.
No.
Sí, tindria que ser la plantilla així, que no ho siguis diferent,
no,
però tindria que ser.
No. Tu no pots fer 6. Tu has de tindre un equip titular i si vols fer canvis, com mínim, com màxim, un per línia.
Fer-los es poden fer. Una altra cosa és que es notin.
Però tu
que
pots fer a Barcelona, com la línia de davant no la pots tocar, evidentment, llavors tens que fer un canvi per línia. O sigui, un de defensa i un del mig camp. I durant el partit tens 3 canvis més. Que el partit es posa bé, són 2 que has fet més 3 que fas, són 5 canvis. Ja tens els 5 canvis. Ja tens 5 jugadors que han descansat més o menys. Però el que no pots fer és, d'entrada, fer 6 canvis. 6 canvis amb 2 línies, cuidado, que la tercera línia no la podem tocar, Per tant, 5 canvis entre 6 jugadors, 7 jugadors. Vull dir, entre 7 jugadors, perquè el porter ja el canvi.
Demà dissabte, a un quart de 5. Jo insisteixo
que amb el Barça se li tindria que exigir tindre una plantilla per poder-ho fer.
Però tu pots fer 6 canvis amb 7 jugadors que, dels que pots canviar. El porter no el pots canviar. I dels 3 de davant ja són 4. 4 de 7 jugadors n'has de canviar 6, com van fer.
No sé si farà, si farà 5, 6, 7 o 8, el que sigui. Però una plantilla del Barça se li ha d'exigir que cada jugador tingui el seu doble
sortir. Però jo dic que un equip ha de tindre...
Heu calculat quants jugadors està fent servir?
Pues, quasi tots.
No, però està utilitzant
perquè és que,
bastant.
Déu-n'hi-do,
està utilitzant bastant.
Sí.
Tothom està tenint pràcticament entrada, tothom...
Però tu pots fer entrades, pots fer sortides, però tu has de tindre un equip base i d'entrada pots fer dos, tres canvis en un partit. I estic parlant de 7 jugadors que poden canviar, perquè els altres 4 són intocables. Per tant, de 7 jugadors, si en canvies 4, hi hagi un 60 o un 70% de l'equip. M'entens? O sigui que, tal com està muntat el Barcelona amb el trident i el porter, tu, de 7 jugadors, n'has de canviar 4, n'has de canviar 5 o 6 com ha fet? No, perquè els automatismes no són els mateixos, els jugadors no són els mateixos.
Puc ser davant d'un Atlètic de Bilbao? No. Però davant d'altres equips, clar.
Sí, però...
Que
però,
pot fer-ho, que però, ho tenia que poder fer.
Però no, tal com està muntat el Barcelona, no pots fer 6 canvis, encara que sigui contra el Betis. No el pots fer.
Del Barça, ho dic perquè jugaran abans, jugarà a la 1, també demà dissabte, l'Espanyol que visita el Màlaga. Un Espanyol va ser la setmana... Va llançat, sí. Va ser la setmana passada que va guanyar
sí,
el Sevilla.
Sí, Sevilla, sí.
Quina sorpresa.
Sí, per mi sí. Bueno, per mi sí.
És l'Espanyol. Abans del partit de la prèvia ho dèiem, que és un equip capaç de... És com la Real Societat.
El Màlaga està molt malament.
Són equips que poden fer qualsevol cosa. Vull dir, que estan en un moment aquest així... que no saben ben bé on estan.
Però a veure si és veritat que l'Espanyol Chino-Chano, acaba...
Nunca mejor dicho, poder chino.
Nunca mejor dicho, i no estava pensat per fer cap acudit. Ves que no s'acabi enfilant a les posicions europees, que és el que recordeu que van dir fa un parell de setmanes o així? Qui sap?
Sí, però jo no sé. Jo vull veure l'Espanyol quan... consolidi la seva permanència amb 42 punts, què farà? Perquè cada any, últimament, sempre ha fet el mateix. Arriba als 42, 43 punts i allí s'ha fundit tot.
Deixeu-me recordar que diumenge juga el Madrid a 8:45 a Balaïdos,
sí,
al camp del Celta, a veure si aquesta vegada hi ha gols en aquest partit. I després hi ha un interessant Sevilla-Villarreal. Un partit que es jugarà diumenge a partir de les 12. Aquest pot ser un partit molt interessant. Sí. A tu que t'agrada veure futbol, pot estar...
És un partit interessant, sí. És un partit guapo, de veritat. I el Celta Madrid també dependrà del temps que faci allà, perquè si continuen les pluges i sobretot el vent, deslluirà molt el que es podria veure del Celta.
És una jornada força interessant,
sí.
Sí,
i ara me'n recordava allò per curiositat per l'equip de Les Palmes. Les Palmes, que recordeu que el començament de la Lliga estava tan pletòric, estava sorprenent la seva trajectòria. Ara ja ha passat l'equador de la competició. I on tenim a Les Palmes, Poca broma. Tampoc no està tan malament.
No.
Estan en 11a posició. Està per la meitat de la taula. Sí. Vull dir que...
Li va anar molt bé l'arrencada que va tindre.
Oh, i tant.
Clar.
Va tindre una arrencada molt forta amb els 4 o 5 primers partits i això, junt amb que els seus competidors de la seva lliga, estan en hores baixes, com València, com aquests equips així, pues van... El van favorir
molt. Va fer un coixí. Això li salva la temporada pràcticament.
Ves que ara no se li capgiri tot.
No, Les Palmes és un equip que jo el veig...
Amb el futbol que han fet, no juga malament, jo he vist un parell de partits i la veritat és que...
Bé. No juga gens malament.
Si es pot mantenir en aquesta línia...
I ara ha fet un parell de fitxatges pues, interessants també, a l'hivern.
Mira, el Barça també ha fet un fitxatge que es diu Ronaldinho, com a nou ambaixador del Barça.
Bueno, jo ho trobo molt ben acertat, perquè Ronaldinho és una persona que jo diria que va ser el que li va donar vida a Barcelona per sortir d'aquell buit que tenia i fer una enfilada cap amunt als bases europees total. Ronaldinho li va donar molta vida a Barcelona, moltíssima, moltíssima.
Doncs mira, la mateixa que ens donarà nosaltres quan acabem el programa, pensa que tenim tot el cap de setmana per endavant. Bon cap de setmana als dos.
Gràcies, Carme.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Que vagi molt bé.